El delegat del govern central a les Balears, Alfonso Rodríguez, després de les crítiques rebudes per les càrregues policials a la manifestació de diumenge contra la massificació turística.
Creo que es una persona con una experiencia política contrastada, con una capacidad de gestión también contrastada, y que lo único que hace es, bueno, pues hacer bien su trabajo y vamos a esperar a ver cuál es el resultado de esta investigación.
Ho ha dit aquest dimecres vespre després de reunir-se amb el rei Felip VI al Palau de l'Almudaina Palma, una compareixença en la qual també ha anunciat que ha demanat a la Comissió Europea que el nou centre de lluita contra els incendis de la Mediterrània Occidental s'ubiqui a la base aèria de Son Sant Joan a Mallorca. Abans de la trobada amb el monarca, el president del govern central s'ha reunit també amb Marga Proens. Els dos polítics han acostat postures sobre migració i han parlat de turisme i cogestió aeroportuària.
El que no pot ser és que mentre aquí estem alineats xerrant de límits i posant límits, tinguem que Aena preveu augmentar de 31 a 36 milions de passatgers l'any 2031 i que després d'haver ampliat l'aeroport de Palma, ara planteja ampliar l'aeroport d'Eivissa.
Tot d'una, vos no oferim més detalls en un informatiu en què hi ha més qüestions destacades de l'actualitat. El Consell de Mallorca exigeix la dimissió del delegat del govern espanyol, Alfonso Rodríguez, per les càrregues policials en la manifestació de diumenge a Palma.
Ha estat arran d'una moció de més presentada al ple que també reclama responsabilitats polítiques del ministre de l'Interior, Grande Marlaska. El PP, Vox i Coalició per Mallorca hi han votat a favor, mentre que el PSOE l'ha rebutjada.
I la dona del president espanyol, Begoña Gómez, canvia d'advocat i fitxa el lletrat mallorquí Jaime Campaner.
L'assistirà a partir d'ara en la causa en la qual Gómez està acusada de tràfic d'influències i malversació. Campaner substitueix Antonio Camacho, exministre de l'Interior durant el govern de José Luis Rodríguez Zapatero.
Hi ha hagut 9 detinguts en una operació antidroga a diferents municipis de Menorca.
La investigació duita a terme per la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i Vigilància Duanera es troba sota secret de sumari. A més de les detencions, els agents també han decomissat diverses substàncies i dobles.
I les Balears encapçalen la pujada del preu de l'habitatge a tot Espanya, segons les darreres xifres del Consell General del Notariat.
Unes xifres que hem conegut aquesta matinada. També crida l'atenció que cau la compra-venda de pisos en un poc més d'un 20% al mes de maig.
A les 8:30 en parlarem amb el president del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària, en José Miguel Artieda, i després serem en directe a Palma Nova, on se celebra a partir de les 9 un acte d'homenatge als guàrdies civils Diego Salvales Saún i Carlos Sáenz de Tejada per l'atemptat d'ETA, un dels episodis més obscurs de la història recent de les illes i que es va viure així.
I estaven els semàfors, el cotxe que ja sortia. Més que veure, ha estat sentir l'explosió i, bueno, per així que el cotxe se movia. I quan té arrencat, que el semàfor s'ha pogut advertir amb arrencat...
D'això en fa 17 anys, va ser el 2009, i avui, com dèiem, es farà l'acte institucional. S'inaugurarà també una escultura d'un tricorni de ferro d'1,10 m d'alçada i més de 200 quilos. Aquest s'ubicarà al carrer on es va produir l'explosió.
I dels esports, el Reial Mallorca s'enfrontarà avui a l'Elitiat per tancar la seva estada a Marbella. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. El conjunt vermell disputarà a les 10 del matí al Venus Football Center el tercer partit amistós de la pretemporada i el darrer a terres andaluses. Un enfrontament que podreu seguir per IB3 Televisió. L'U d'Eivissa i l'S d'Eivissa es veuran les cares el pròxim 8 d'agost a l'amistós amb motiu de les festes de la Terra. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal inicia avui els entrenaments de pretemporada després d'haver superat ahir les proves mèdiques, i en bàsquet ja coneixem el calendari de la primera fet. La Lliga començarà el 25 de setembre amb un derbi mallorquí entre Palmer i Figuí, mentre que l'Èstia debutarà a la pista del Cantàbria.
I tanquem la portada amb el temps. Avui és el dia de la setmana amb avisos, el primer. Amb avisos per calor a les Balears s'activaran a les 12 al nord i a l'interior de Mallorca. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Tornem a tenir per davant una jornada marcada per la calor. I, de fet, hem de dir que aquests dies anteriors han tingut rècords en la temperatura superficial de la mà. Abans d'ahir va ser en el cas de la boia de Mó, que vàrem arribar als 30,6 graus, i ahir a la boia de la Dragonera, en 31,4 graus. Esperant que avui la màxima giri aproximadament entre els 32 i els 36 graus i fins i tot a punts de l'interior de Mallorca podrien fregar els 37 de màxima. Quant al cel, tindrem molt de sol al llarg de tot el dia i pel seu costat el vent bufarà fluix de xaloc. Tindrem en general unes condicions marítimes molt tranquil·les, tot i que a punts del sud i de l'est de les Pitiuses sí que podrem veure qualque redol de maró. Ara mateix tenim a Menorca 24 graus a Vinibeca i 25 a Fornells. A les Pitiuses, 22 graus a Buscastell i 27 a Sant Francesc. I a Mallorca, 23 graus a Establiments, 24 a Campos i 26 a Son Cervera.
I són ara les 8:05. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Cristina Bausà, Caterina Bany, Toni Sastre i Lluís Hernández. Continuem.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha demanat a la Comissió Europea que el nou centre de lluita contra els incendis del Mediterrani Occidental s'ubiqui a la base aèria de Son Sant Joan a Mallorca. Ho ha dit aquest dimecres vespre, després de la tradicional reunió estival amb el rei Felip VI al Palau de l'Almudaina Palma, una compareixença en què també ha tancat files amb el màxim responsable de l'executiu central a les Illes, el delegat Alfonso Rodríguez, en relació amb les càrregues policials de la manifestació contra la massificació turística de diumenge.
Sánchez manté la confiança amb l'exbalda de Calvià i comparteix que si hi ha alguna responsabilitat en l'acció dels agents antiavalots, es depuraran.
Absoluta confiança por parte del gobierno de España en el delegado del gobierno. Creo que es una persona con una experiencia política contrastada, con una capacidad de gestión también contrastada, y que lo único que hace es, bueno, pues hacer bien su trabajo, y vamos a esperar a ver cuál es el resultado de esta investigación que se ha abierto como consecuencia de esta manifestación.
Ha assegurat que empatitza amb les reivindicacions dels milers de mallorquins que diumenge sortiren als carrers de Palma. En aquest cas, però, considera que la principal demanda és un canvi de model i relaciona el problema amb el problema de l'habitatge. Per això ha fet una crida a totes les comunitats governades pel PP i en especial a Marga Proens, amb qui s'ha reunit al consolat demà abans de trobar-se amb el monarca, perquè apliqui la llei estatal d'habitatge.
Que dejen a un lado su dogmatismo neoliberal, su sectarismo ideológico, y que utilicen las herramientas que habilita el Estado precisamente para intervenir un mercado que no está funcionando.
La presidenta del govern també ha aprofitat la reunió bilateral per traslladar queixes a Sánchez, en aquest cas sobre gestió aeroportuària.
Lo que no pot ser és que mentre aquí estem alineats, xerrant de límits i posant límits, tinguem que Aena preveu augmentar de 31 a 36 milions de passatgers l'any 2031 i que, després d'haver ampliat l'aeroport de Palma, ara planteja ampliar l'aeroport d'Eivissa.
Els presidents han acostat postures sobre la política migratòria. Sánchez ha demanat a Algèria que activi els mecanismes de repatriació de manera més intensa.
Para que, en efecto, bueno, pues esta migración irregular, que es verdad que estamos controlando mejor en relación con el año pasado, pues no tense a unas islas, las Islas Baleares.
La presidenta del govern, però, insisteix que les dades no han millorat.
Li he tornat a traslladar una vegada més en el senyor Sánchez escrit d'auxili que ve de les quatre illes, que ve dels ciutadans de les Illes Balears. El govern d'Espanya no pot continuar de braços creuats davant l'emergència migratòria.
La reunió ha durat prop d'una hora i Proens lamenta que hagi finalitzat sense avanços ni novetats, tot i que destaca la predisposició de Sánchez en certes qüestions.
L'he vist predisposat i s'ha compromès en que hagi aquesta reunió a nivell tècnic. I després també li he recordat la necessitat d'encetar també a la negociació dels convenis de carreteres, i també he vist, cosa que amb altres xerrades no havia estat així, voluntat política.
També han parlat de temes més locals, com ara les càrregues policials.
Precisament el Consell de Mallorca ha exigit la dimissió del delegat del govern espanyol, Alfonso Rodríguez, per aquestes càrregues policials en la manifestació de diumenge contra la massificació turística. Ha estat arran d'una moció de Més presentada al Pla i que alhora reclama responsabilitats polítiques al ministre de l'Interior, Grande Marlaska, per l'actuació de la Policia Nacional. El Partit Popular, Vox i Coalició per Mallorca hi han votat a favor i el Partit Socialista l'ha rebutjat.
La iniciativa defensada pel conseller ecosobiranista Biel Paeres també condemna les agressions agressions registrades durant el dispositiu policial, entre elles la patida per un fotoperiodista mentre exercia la seva feina. Reclama una investigació dels fets per determinar les responsabilitats polítiques i operatives derivades de l'actuació policial.
Explicar qui va ordenar aquell dispositiu, qui va decidir impedir l'accés a les voltes, qui va autoritzar les càrregues, per què se va actuar contra persones que exercien pacíficament el seu dret a manifestació i contra els professionals de desinformació. Exigim la dimissió del delegat del govern i, si no es produeix, exigim al govern d'Espanya i al PSOE el seu cessament.
Tot plegat en una sessió plenària en què s'ha aprovat la rebaixa de la tarifa de residus sòlids urbans, es reduirà un 10% fins als 103 euros per tona. Aquest abaratiment ha prosperat en un ple tens i farcit també de retrets envers la polèmica pel trasllat de fems d'Eivissa a la planta de Son Reus.
La institució insular ha autoritzat una modificació de crèdit extraordinària de 41,4 milions d'euros per regularitzar les tarifes de tractament de residus, 38 dels quals provenen dels acords assolits entre el Consell i el govern. Es tracta d'una injecció a Tirme aprovada amb els 18 vots a favor del PP i vots 30 en contra del PSI Pimés i dues abstencions del PI. El conseller d'Hisenda, Rafael Bosch, ha confirmat que la rebaixa serà efectiva al setembre.
De tirar fens a Canaputxa, a Durló, Son Reus, es passar de 58.000 i pico tonelades a 38.000 i pico tonelades.
A l'oposició, el PSI Pimés per Mallorca ha encarregat contra la gestió de les polítiques de residus. Són Catalina Cladera, portaveu socialista, i Catalina Inés Perelló, portaveu ecosobiranista.
És una barbaritat. És inacceptable que els dobbers públics se dediquin a finançar una empresa pública, senyor Bosch. Hauríem d'estar empagaïts. Nosaltres ho denunciem alt i clar.
És un fracàs en polítiques de residus. I aquesta promesa de baixar la tarifa ve condicionada per l'importació de residus.
L'única abstenció ha vengut del PI Coalició per Mallorca, que reclama un pacte d'estat en matèria de residus per la seva complexitat. És Toni Sala.
Som illes i mos escandalitzam de que venguin fems de nostres germans i vicents que a nosaltres mos pareix bé per els dos donar una mà, encara que pensam que Menorca i Eivissa han de trobar unes solucions endèmiques.
Amb aquesta inversió, el Consell de Mallorca continua assumint la totalitat del cost corresponent a la fracció orgànica de recollida municipal, de manera que no repercuteixi en la ciutadania.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
La dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez, ha canviat el seu advocat, Antonio Camacho, per lletrat mallorquí Jaime Campaner. L'assistirà a partir d'ara en la causa en la qual Gómez està acusada de tràfic d'influències i de malversació. Neus Marcant.
El nou advocat ha presentat un escrit davant el jutjat en el qual demana que s'ampliï el termini per presentar el nou escrit de defensa. La pròxima passa és l'obertura del judici oral. Begoña Gómez ja ha comunicat al jutge Peinado el canvi de lletrat. S'ha de recordar que Campaner relleva Antonio Camacho, exministre de l'Interior, durant el govern de José Luis Rodríguez Zapatero, que s'havia encarregat de la representació de la dona del president des del començament de la investigació l'any 2024.
I qui és Seneus Jaime Campaner?
Doncs és un advocat penalista mallorquí especialitzat en dret penal econòmic i procediments judicials relacionats amb la corrupció, el frau i el blanqueig de capitals. En 43 anys ha intervingut en procediments judicials, hem de dir, complexos i també molt mediàtics, com el cas Nós i el cas Pujol contra l'expresident de la Generalitat Catalana. També ha estat advocat de Joan Laporta, del Futbol Club Barcelona, i ha participat en altres casos d'abast internacional. Al seu despatx, Campanel té oficines a Madrid, a Palma i a Eivissa.
I l'operació antidroga duita a terme a diferents municipis de Menorca i de la península s'ha saldat amb 9 detencions i amb diversos decomisos. La investigació duita a terme per la Policia Nacional, per la Guàrdia Civil i Vigilància Duanera es troba sota secret de sumari.
Els escorcolls domiciliaris s'han fet en diferents punts de Menorca. Un d'ells és Castell, al carrer d'Estuart, molt a prop de l'Esplanada. Paral·lelament s'ha fet un altre escorcoll al camí de Santa Maria de Mahó, a un conegut punt de venda de droga a prop de l'estació d'autobusos on ja s'havien fet altres intervencions policials en el passat. A més, s'han fet dos escorcolls més a Ciutadella i una a la península. El nombre total de detinguts en aquesta operació és de 9 persones i els agents també han decomissat diverses substàncies i doblers.
Arribem ara a les 8:15 del matí.
En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
I ho destacàvem als titulars. Les Balears encapçalen la pujada del preu de l'habitatge a tot Espanya, segons les darreres dades del Consell General del Notariat que hem conegut aquesta matinada. També crida l'atenció, Caterina, que cau la compravenda de pisos en un poc més d'un 20% al mes de maig.
Així és, de fet, les Illes registren un dels majors descensos ja de transacció de tot l'estat espanyol després de la Comunitat Valenciana. Pel que fa als preus del metre quadrat, el maig va augmentar un 16% respecte del mateix mes de l'any passat. Per tant, és l'increment més elevat de totes les comunitats i se situa molt per damunt de la mitjana estatal, que és del 8,8%. Després de les Balears, els increments més destacats es van produir a Castella-La Manxa amb un 15% i Andalusia amb un 14%. Pel que fa als tipus d'habitatge, el preu dels pisos va augmentar un 14% interanual fins al 2.455 euros per metre quadrat. En canvi, els habitatges unifamiliars van registrar una pujada més moderada amb un preu mitjà de 1.445 euros per metre quadrat.
I el Govern i la Unió de Pagesos de Mallorca projecten la primera promoció d'habitatge públic destinats a joves agricultors. Seran tres pisos ubicats a l'antiga cambra agrària de Sant Joan i que estaran disponibles a partir del 2028. El projecte disposa d'un pressupost de 470.000 euros. Neus Pericàs.
L'edifici té actualment una planta baixa, una primera planta i un porxo on s'habilitaran tres domicilis de dos dormitoris, un d'ells adaptat per a persones amb discapacitat. Tots tres seran en règim de lloguer i estaran destinats a joves agricultors. La iniciativa neix de la mateixa Unió de Pagesos, que assegura que ha rebutjat ofertes de capital estranger per comprar l'immoble per ètica. Ho explica el secretari general, Sebastià Ordines.
La Unió de Pagesos, durant més de 20 anys, va reclamar que les càmeres agraris tornassin en els seus legítims representants i des de que se va publicar en el mitjà de comunicació que la Càmera Agrària de Sant Joan havia de ser de la Unió de Pagesos, havien rebut multitud d'ofertes, majoritàriament de capital estranger. L'ètica de la Unió de Pagesos mos impedia que això fos així.
Una iniciativa que aplaudeix el conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, qui destaca el tarannà pioner del projecte. Espera que marqui un precedent, ja que representa una ajuda en el problema de l'habitatge.
Esperamos que marque un precedente. Es cierto que ya con otro tipo de entidades también del tercer sector tenemos acuerdo y sumamos distintas iniciativas, pero en este caso y en este sentido una iniciativa como esta es pionera y queremos que sea la primera de muchas. Nos encantaría que así fuera porque creemos que es un punto más y al final pues un paso más al frente para seguir luchando contra este problema y este desafío.
De esta manera es pretén incentivar el relleu generacional al poble i al sector primari. El calendari preveu que les obres comencin a final d'any o durant el primer trimestre de 2027 i s'executaran durant 18 mesos, de manera que el termini per entrar als habitatges apuntaria a 2028.
I a Eivissa, l'Ajuntament de Santa Eulària impulsarà la construcció d'entre 16 i 20 habitatges a preu limitat. L'operació la finançaran un 60% del Consell d'Eivissa i es desenvoluparà en un edifici al carrer del Tinent Coronel Costa Ribes, al centre urbà valorat en 2,2 milions d'euros. La iniciativa es presenta avui al Pla Municipal Carmen Ferrer, és la Balassa de Santa Eulària.
Si sumamos las que vamos a poder realizar ahora con las del Puig d'en Valls, pues estaremos cerca de los 120 viviendas de precio limitado y creemos pues que es una cosa única en Eivissa y que realmente es un reclamo por parte de los ciudadanos.
I de la clònica laboral, el Comitè d'Empresa de Serveis de Terra de Swissport convoca una vaga indefinida a l'aeroport de Palma a partir de dia 4 d'agost, que afectaria aerolínies com Condor i TUI. Recordem que els treballadors de Swissport fan ja des d'aquesta setmana aturades parcials. Les pròximes són aquest dissabte, dia 1 d'agost.
Els representants de 600 treballadors reclamen que s'augmentin les hores de feina a les persones que no fan una jornada de 40 hores setmanals. D'altra banda, volen negociar també un incentiu per sobrecàrrega de treball i estrès laboral. laboral. A més, reclamen dos dies lliures consecutius per afavorir així un descans real.
I la patronal i els sindicats USO i FICE han arribat a un acord d'augments retributius per a les treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys. El pacte inclou millores tant per a les mestres i educadores com per a la resta de personal no docent. Els sindicats Comissions i l'ESTEI diuen que l'acord no és vàlid i estudien impugnar-lo. La xarxa 0 a 3 també hi està en contra i anuncia un començament de curs calent pel que fa a les mobilitzacions. Carme Moreno.
Els sindicats USO, FECIE, la patronal Escola Catòlica, CCIP i les escoletes de PIMEN han acordat que durant 10 mesos les mestres de 0 a 3 anys veuran incrementat el seu salari amb 1.250 euros bruts mensuals. Pel que fa a les educadores, l'augment és de més de 200 euros bruts al mes. El secretari de la mesa negociadora i jurista d'Escola Catòlica, Marc González, espera que la Conselleria d'Educació doti de finançament aquest acord perquè es pugui aplicar a partir del pròxim mes de setembre.
Per tant, aquí hi ha una millora que afecta, per una banda, els docents de centres no integrats, però, per una altra banda, a la totalitat de docents i no docents de centres 0-3 concertats. Tot el tema del complement d'Illes Balears és un complement nou. A partir d'ara ho cobrarà tothom, el que hem acordat, i això és el que més significatiu.
Juan Carlos Lorenzo, del sindicat USO, diu que l'acord permetrà desbloquejar el conflicte laboral al sector.
Ja se sabe que la parte patronal, pues, evidentemente, no estaba por la labor de ir a un convenio autonómico, porque hay un convenio a nivel estatal, pero este acuerdo permite avanzar en mejorar aspectos como es la parte retributiva.
Pepa Ramis, de Comissions Obreres, en canvi, denuncia que l'acord no és vàlid, ja que diu s'ha signat sense comptar en la participació del sindicat que representen les treballadores del sector 0-3. A més, Ramis tampoc no està d'acord amb el contingut.
Com és que hi ha un suposat sindicat que diuen que representen els interessos de les treballadores, tornen a dur a una mesa de suposada negociació un acord que ja està rebutjat? Això no té ni cap ni peus. Per tant, demanam a les patronals i demanam a USO i FECIE seriositat.
La portaveu de la xarxa 0-3, Noelia Jiménez, denuncia que els sindicats que han signat l'acord i la patronal no escolten les seves reivindicacions.
Que no millora a totes, perquè les educadores que estan a les integrades queden igual. I nosaltres no defensam això, nosaltres defensam millores globals. Clar, imagina't, tu estàs 4 hores cobrant una cosa durant 10 mesos. La resta d'hores que tinguis a un altre preu. I després tot això només 10 mesos, perquè en el juliol i l'agost tornes a tenir el salari que tenim ara. És que al final és una locura això.
Jiménez també lamenta que cap membre de la Conselleria d'Educació no s'ha reunit en la xarxa 0-3 aquest mes de juliol per oferir-los noves millores de condicions laborals i salarials, i ha assenyalat que preparen mobilitzacions en vista al pròxim curs escolar.
I en aquests moments s'està produint la segona manifestació dels socorristes de Calvià. I anem en directe. Ha començat fa uns minuts, a les 8, aquesta protesta davant l'Ajuntament del municipi per exigir millores de les seves condicions laborals a Calvià i a Lluís Hernández. Lluís, bon dia. Quin és l'ambient a les portes del consistori?
Bon dia, Aido. Aquí davant l'Ajuntament calvianer, prop de 40 socorristes es concentren ara mateix en silenci, fent un paral·lelisme de les possibles morts que poden causar a les platges del municipi si no es milloren les seves condicions. Els professionals exigeixen principalment incrementar les dotacions a les més de 30 platges del municipi. El responsable sindical de la Unió de Socorristes de Calvià ha explicat en una entrevista a l'Informatiu Matí que la protesta arriba perquè l'Ajuntament no ha donat resposta a les reclamacions després d'una primera reunió amb els socorristes a principis d'aquest mes.
Entre nuestras principales reclamaciones están la extensión del servicio. Calvià vigila 11 de sus 30 playas aproximadamente y vemos necesario abarcar más playas y más horario y más meses. Calvià explota sus playas desde el 15 de marzo hasta el 31 hasta el 30 de noviembre, sin embargo, el servicio de socorrismo activo comienza en mayo y termina en octubre.
Gauna, precisament, ha valorat d'oportunista la darrera notícia de la proposta per part de l'Ajuntament de Calvià de realitzar demà mateix la reunió per arribar a un acord.
Tenemos unas torres de vigilancia que no cumplen con la ley de riesgos laborales. El ayuntamiento se ha descuidado en decir que son las que la Dirección General de Emergencias permite, pero bueno, eso también se salta un montón de leyes que protegen al trabajador.
I per això els socorristes de Calvià denuncien que les torres de vigilància presenten deficiències i no compleixen la normativa de prevenció de riscos laborals.
Gràcies, Lluís. Hem arribat a les 8:25. Anem amb els esports.
Informatiu matí. Esports.
Informació esportiva, que ens estan parlant del Reial Mallorca, que avui disputa el tercer partit amistós de la pretemporada. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. El conjunt que entrena Luis García s'enfrontarà a l'Al-Ittihad de la Saudi Pro League a les 10 del matí al Banús Football Center. Un partit que servirà per agafar ritme de competició i continuar perfilant l'equip de cara a l'inici de Lliga i que, per cert, ho podreu seguir per IB3 Televisió. L'equip rival, per cert, milita el porter exmallorquinista Pedra Rajkovic. I un altre jugador que també jugarà a la Saudi Pro League és el portuguès Samu Costa. El Mallorca i l'Al-Nasser ja han arribat a un acord total pel migcampista i només resta pendent l'intercanvi de documentació perquè l'operació es faci oficial. D'altra banda, la situació de Johan Mojica continua sense novetats. El Mallorca encara no ha rebut cap oferta que consideri interessant pel lateral, que si res no canvia, reincorporarà els entrenaments amb el grup la setmana que ve. I abans del partit d'avui, qui ha parlat amb IB3 és Pablo Torre. El càntabre afronta la nova temporada amb l'objectiu de convertir-se en una peça clau després d'un primer any marcat pels problemes físics.
Tenia algun problema en el cuerpo, tampoco voy a decirlo, que fui a mirarlo este verano a un doctor a Venecia que me recomendó de Michelis y bueno, creo que hemos mejorado cosas, entonces a ver si se puede ver este año también. La mejor versión mía.
El migcampista assegura que ja està plenament recuperat i ha destacat la bona sintonia amb el tècnic Luis García des de la seva arribada.
Me ha gustado mucho la forma que tiene de ver y de entender el fútbol. Yo creo que entiendo el fútbol, pero bueno, él todavía te va dando más consejos o más pautas. Tiene mucha personalidad, ha jugado también en primera división, sabe lo que es esto, nos puede aconsejar tanto futbolísticamente como de otros aspectos. Entonces, bueno, estamos contentos de tenerle, claro.
Pablo Torres marca també el repte de millorar els seus registres per ajudar l'equip a la lluita per l'ascens. La UD Eivissa i l'SD Eivissa tornaran a veure's les cares aquest estiu en un amistós amb motiu de les festes de la Terra. El partit repetirà el duel de l'any passat i es disputarà el pròxim 8 d'agost. Durant l'acte de presentació, el director esportiu de l'UD Eivissa, Michel Sanz, també ha fet referència al mercat de fitxatges i ha avançat que el club espera tancar les pròximes hores la incorporació d'un lateral esquerre.
Si queremos hacer una plantilla de 22-23, faltan 6-7 futbolistas. Hay uno que está en camino, que viaja para aquí hoy, pero está pendiente de rescindir de su equipo, es decir, que mañana estará aquí. Lateral izquierdo. Nosotros vamos a trabajar con muchísimo rigor en la selección del futbolista y eso lleva tiempo. Si no trabajamos con rigor, tendríamos 22 futbolistas. Nosotros lo que queremos es máximo nivel, 30 de agosto.
En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal inicia avui els entrenaments de pretemporada després d'haver superat ahir les proves mèdiques. La plantilla que dirigeix Antonio Vadillo torna a la feina la mirada posada a la Supercopa. Escoltam el brasiler Luca.
Tenemos mucha ilusión porque sabemos que la Supercopa es un torneo muy corto y que todos que están ahí pueden salir campeones. Y nosotros somos uno de ellos. Yo creo que para nosotros lo importante es estar siempre ahí, competiendo para ganar títulos. Y bueno, Supercopa otra vez estaremos.
Tots els futbolistes del Palma s'han mostrat il·lusionats amb el nou curs i convençuts també que l'equip s'ha reforçat per tornar a lluitar per tots els títols. En bàsquet, els tres equips balears de la primera FED ja coneixen el calendari de la propera temporada. La competició començarà el 25 de setembre amb un derbi mallorquí entre Palma i Figuí, mentre que l'Èstia debutarà a la pista del Cantàbria. Pel que fa als altres derbis balears, l'Èstia rebrà el Figuí el 16 d'octubre i el Palma el 27 de desembre, i ja a la segona volta el Figuí s'enfrontarà al Palma el 9 de març, el Palma visitarà l'Èstia el 16 d'abril i el darrer derbi arribarà a l'última jornada de la Lliga regular el 7 de maig amb el duel entre el Figuí i l'Èstia. El Palma tancarà la fase regular de Lliga a la pista del Zamora. I un darrer punt per a la informació esportiva, perquè en atletisme arriben bones notícies per a l'esport balear. Esperança Cladera i Marc Escandell han estat preseleccionats per disputar els campionats d'Europa de Birmingham. La velocista Morera i l'atleta eivissenc formen part de la llista inicial de la selecció espanyola per a la cita continental.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són ara les 8:30, repassant quines seran les claus d'aquest dijous. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es posa al costat del delegat del govern central a les Balears, Alfonso Rodríguez, després de les crítiques rebudes per les càrregues policials de la manifestació de diumenge contra la massificació turística.
Ho ha dit després de reunir-se amb el rei Felip VI al Palau de l'Almudaina a Palma, el mateix dia en què el ple del Consell de Mallorca ha exigit la dimissió de Rodríguez. Ha estat arran d'una moció de Més que el PP, Vox i Coalició per Mallorca han votat a favor, mentre que el PSOE la rebutjada.
Abans de la trobada amb el monarca, Sánchez també s'ha reunit amb Marga Proens.
En aquesta reunió han acostat postures sobre migració i han parlat de turisme i cogestió aeroportuària. I en aquest context, el president espanyol ha demanat a la Comissió Europea que el nou centre de lluita contra els incendis de la Mediterrània Occidental s'ubiqui a Mallorca.
I a les 8:45 ampliarem les notícies de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu matí a Eivissa. El grup ecologista Gent Gop sospita que l'aeroport està cometent un delicte mediambiental greu en el procés d'abastiment d'aigua potable de l'aeròdrom. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. Consideren els ecologistes que l'ENS està potabilitzant aigua del pou del qual s'abasteix, que està salinitzada dins les instal·lacions aeroportuàries i després abocant la salmorra sense autorització. Per això demana al Seprona que investigui el cas i que presenti una denúncia als tribunals si és necessari. Aena, per part seva, defensa que l'aeroport compleix amb el límit autoritzat d'extracció d'aigua.
I a Mallorca, l'Ajuntament de Llumajor ha aprovat per unanimitat declarar l'emergència sanitària davant la situació generada per l'acumulació de fems al municipi. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Ha estat per una moció conjunta dels partits de l'oposició, PSOE, MESO i Llibertat, que demanaven contractar un servei extraordinari de reforç per restablir-ne la salubritat. Ja havien presentat una denúncia davant Salut Pública i una queixa al Defensor del Poble, que també han exigit alguns històrics que adopti mesures.
I l'operació antidroga duta a terme a diversos municipis de Menorca i de la península s'ha saldat amb 9 detencions i en diversos decomisos. Excel Camarasa, bon dia.
Bon dia. La investigació duta a terme per la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i Vigilància Duanera es troba sota secret de sumari. Els escorcolls domiciliaris s'han fet en diferents punts de Menorca. Els agents també han decomissat diverses substàncies i doblers.
Són ara les 8:32. Fem una pausa.
Calor?
Molt cars.
Gelats que s'adarfan massa ràpid?
Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
Com les ganes de passar-ho bé.
I les converses que enganxen.
Les rialles.
La bona companyia.
Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
Josep, com
Hola.
Estàs?
Molt malament, fa molta calor. És a dir,
Fes calor, posa'ns aire.
No, ara estic bé aquí.
Fa calor psicològic.
No ho sé jo.
Sí, psicològic.
Però quan hi ha vacances?
Quan hi ha vacances?
Nosaltres?
Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
Xiu-xiu és tot l'estiu?
Sí.
Ah, que bé.
Servei públic.
Servei públic total.
Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raül Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raül Valls.
Informatiu matí, IB3 Ràdio.
Moment ara per una de les entrevistes de l'informatiu matí la dedicam a parlar de l'habitatge. El Col·legi d'Agents de la Propietat presenta avui el nou curs d'expert universitari en agents de la propietat en els APIs. És un títol propi de la UIB en col·laboració amb el Col·legi Oficial del Sector. Per parlar-ne d'aquesta titulació, així com també del sector, de l'actualitat del sector en general, saludam el president dels APIs aquí a les Balears, en José Miguel Artieda. Bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, en què consistirà aquest curs? A qui va dirigit?
Bé, aquest curs va dirigit a tots els professionals del sector, estiguin o no estiguin en el nostre col·legi, també en els empleats d'aquestes immobiliaris que volen donar més formació en els seus empleats i a qualsevol ciutadà que estigui interessat pues, en aprendre un poc, estar més assessorat, informat de lo que és el sector immobiliari, no? Que avui en dia està tan de moda.
És necessari fomentar la formació dels professionals del sector immobiliari per què?
És fonamental. Jo vull recordar que enguany es compleix el 75 aniversari de la constitució del nostre col·legi d'aquí a Balears i bueno, hi ha certa sincronia, no?, entre el que són els deures del col·legi i l'objectiu d'aquest curs d'expert universitari. No? Vull recordar també que és el lema del nostre col·legi és eficàcia i honorabilitat en les transaccions immobiliàries. I això només es pot aconseguir en la qualificació professional, no? I el que tracta l'objectiu d'aquest curs és de professionalitzar el sector i reforçar la confiança amb els ciutadans, que veiem que en aquest sector hi ha molt d'intrusisme i està molt de moda, diguem, tot tipus de fraudes o d'abusos. I, bueno, està, pues, aquest curs és una demanda dels propis agents immobiliaris i també és una garantia completa pels consumidors, no? És una passa important cap endavant pues, per professionalitzar aquest sector i canviar un poc la imatge que té el ciutadà cap a l'immobiliari.
El Decret Llei d'Habitatge 2024 va introduir canvis, entre d'altres, la creació d'un registre oficial d'agents immobiliaris. Com s'està desenvolupant?
Bueno, inicialment aquest registre havia de ser obligatori i després es va tombar pel govern central i ha passat a ser voluntari. Nosaltres, com que des col·legi estem a favor de la professionalització, de que el ciutadà sàpiga a qui anar i on anar i sobretot recolzar l'administració, però nosaltres obligam a tots els nostres col·legiats a estar en aquest registre perquè el ciutadà pugui veure qui és que compleix totes les garanties pròpies nostres, que són bastant similars, però no idèntiques a les que marca el govern. I bé, com va? Pues ara, enguany, ja s'ha concedit la licitació per un programa, per desenvolupar el programa per controlar aquest registre i ara estem pendent de que es finalitzi i tothom pugui accedir i veure pues, qui és i quines garanties du el professional que està dins aquest registre.
I senyor Artieda, pel que fa més a les xifres del sector, les xifres relacionades amb l'habitatge, avui hem conegut que les Illes encapçalen la pujada del preu de l'habitatge a tot l'estat espanyol, segons dades del Consell General del Notariat. També crida l'atenció que cau la compravenda de pisos en un poc més d'un 20% en el mes de maig. Quina lectura en fais?
Bueno, pues això és el que estem visquent, no?, des de fa ja 2-3 anys. No, estem batent rècords de pujada de preus i baixa el número de transaccions. A pesar de que l'any passat el que era el còmput anual va pujar un 5% el número de transaccions anuals aquí a Balears, però és veritat que dos darrers trimestres veiem que s'ha contingut inclús una certa baixada en el número de transaccions. Això és lògic, no? Hi ha poc producte, el producte que hi ha escar, no és bo, i el número de transaccions pues baixa, perquè és que realment el producte que va dirigint el resident pues és molt escàs i molt car, no? I per això va ser el número de transaccions, però bé, és una cosa que és una dada que hem d'anar analitzant. També si aquesta baixada de número de transaccions fa que baixi el preu, és difícil, perquè la demanda és molt alta, la qual fa que predomini la pujada de preus.
Mm-hmm. Ara li anava a demanar quines són les previsions que es poden fer per als pròxims mesos, per tant.
Bueno, pues de lo que és de compraventa, pues ja està normalitzat, no? Ja estem veient pujades, però pujades d'un 5, un 7%, ja allunyades d'aquelles que anaven més de doble dígit. I el que és de lloguers, pues també ja veiem bastant des de fa ja pràcticament un any, pues que s'han contingut aquestes pujades tan grosses que han viscut des de passat el Covid, no? En la qual ja està normalitzat el preu de lloguer i això ja deu ser 9 mesos i crec que seguirà així.
I també avui hem volgut aprofundir en el sector de l'habitatge per diverses qüestions amb José Miguel Artieda, el president del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària a les Balears. Gràcies per haver estat amb nosaltres en directe.
A tots vosaltres.
I ara arribem a les 8:40. Anem en directe fins a Palma Nova. Tal dia com avui, però, del 2009, els guàrdies civils Diego Salvat Lezaún i Carlos Sáenz de Tejada morien a Palma Nova en el que va ser el darrer atemptat d'ETA amb víctimes mortals a Espanya. D'això en fa 17 anys i, com cada dia 30 de juliol, es fa un acte homenatge al nucli calvianer. Comença d'aquí uns minuts, a les 9 del matí, i allà ja hi ha el nostre company Toni Sastre. Toni, bon dia.
Bon dia, i de vos pal, jut de vora l'escultura que d'aquí a pocs minuts es descobrirà aquí al carrer Diego Salvat Lezaún en honor, en memòria als guàrdies civils assassinats Carlos Sáenz de Tejada i Diego Salvat Lezaún, que du el nom d'aquest carrer. Poden veure també just dues fotografies dels agents amb una gran bandera d'Espanya de fons i just davall d'aquestes imatges, moltes de corones de flor ja en aquesta hora, pocs minuts de que comenci l'acte. També estan ultimant els darrers preparatius els treballadors municipals que revisen que tot estigui a punt per aquest sentit homenatge. I per aprofundir en aquest acte d'avui, tenc al meu costat el Balda de Calvià, Juan Antonio Mengual. Bon dia, Balda.
Bon dia a tothom.
Ja fa 17 anys d'aquest atemptat. Què representa pel municipi un homenatge com el d'avui? Per què és important recordar-ho?
Home, jo crec que no oblidar és la nostra obligació. A més, és un requeriment de la família, com us ho ha demanat, que tant en quant no estigui investigat i analitzat aquests assassinats... Continuem amb aquests homenatges. Així m'ho varen fer sebre i nosaltres donant continuïtat en aquest homenatge que jo crec que és necessari i, per tant, és un dia trist, és un dia que jo particularment m'angoixa moltíssim quan estic aquí i sents els nervis i la tensió que de la pròpia gent que recorda en aquests moments tan crítics, que van ser uns moments que ens van capgirar a Mallorca, a una illa on pensàvem que estàvem lliures de qualsevol amenaça d'ETA, i aquí va explosionar un cotxe bomba, van tenir inclús una altra bomba, i van tenir uns moments i unes hores crítiques, i jo crec que no ho tenim que oblidar, i el que fem aquí és fer un record en Diego, en Carlos, a sa família, en els quasi 900 assassinats d'ETA a tot Espanya, i per tant Calvià no oblida, Calvià està a la vora de la família, de la Guàrdia Civil, i aquest és un sentit homenatge que a més enguany complementam amb un monòlit que ha fet un artista d'aquí, de Calvià, en Carlos Terroba, i ha fet un monòlit de ciment amb unes llums indirectes que i amb un tricornio a l'abast, i li titulen aquest monòlit Honor. I aquest monòlit representarà pues, aquest homenatge que se fa cada any i que el farem tant en quant pues, no sigui investigat i que sapiguem què va passar, qui varen ser els assassinats i estigui tot resolt.
Precisament sobre l'escultura li volia demanar d'on sorgeix aquesta idea.
Pues sorgeix bàsicament del propi autor, d'en Carlos, d'en Carlos Terroba, que ens va oferir. Ell és una persona que se sent molt la Guàrdia Civil, se sent molt aquesta situació, i se va sentir amb una obligació seva i ho va voler transmetre i ho va voler fer i ens ho va demanar. Ens ha fet una sessió totalment gratuïta d'aquest monòlit i nosaltres l'hem rebut com a ajuntament i ara el posam. I, per tant, en Carlos agraït-li la seva feina. En Carlos Terroba, per la gent que no ho sàpiga, és l'autor d'aquest cor que tenim a Palma Nova i és autor de moltes obres, d'escultures, i és una persona també entranyable i ell s'ho ha sentit molt i mos ha fet aquesta donació a l'Ajuntament i a la pròpia família i al pobre Calviano i per tothom, perquè aquest monolito estarà aquí per tothom.
Gràcies, Baldo, per atendre el micòfono d'en Divetra Ràdio.
Gràcies a vosaltres, un saludo a tothom.
Idò, ja ho heu sentit, són les paraules del Balda de Calvià, Juan Antonio Mengual, minuts abans que comenci aquest acte d'homenatge en el que hi participarà també el president del Parlament, Gabriel Lecén, el delegat del govern, Alfonso Rodríguez, o els pares de Diego Salvà, entre d'altres autoritats.
Gràcies, Toni, n'estaran pendents. 8:44. I ara vos explicant que evolucionen de manera favorable els incendis forestals a la península. Els d'Àvila i Madrid ja estan estabilitzats, però el de Castelló continua sense control i se n'ha declarat un de nou a Zamora, que ha obligat a evacuar 12 municipis. La nova onada de calor que afectarà bona part del país fins diumenge dispara el risc d'incendi. En aquest context, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha instat les comunitats autònomes a reforçar les mesures preventives davant del foc.
Referir, por último, que en cuanto a las medidas que pesan sobre distintas localidades, tanto de la comunidad restrictivas de la movilidad, tanto en la Comunidad de Madrid como en Ávila, empezar diciendo que se levantan todas las medidas, tanto de evacuación como de confinamiento, respecto al conjunto de localidades de la provincia de Ávila.
L'incendi que més preocupa és el de la Vall d'Uixó, Castelló. Més de 1.200 professionals i 30 mitjans aeris fan feina per controlar les flames.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
Són les 8 i 45 minuts. Bon dia. L'Ajuntament de Llucmajor ha aprovat per unanimitat declarar l'emergència sanitària davant la situació generada per l'acumulació de fems al municipi. Ha estat per una moció conjunta dels partits de l'oposició, PSOE, MESO i Llibertat, que demanaven contractar un servei extraordinari de reforç per restablir-ne la salubritat. Tot d'una ampliar amb aquesta i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, José Romero. Bon dia.
Bon dia. En aquest moment troben tràfic bastant fluït en la major part de carreteres de Mallorca. L'únic que poden trobar és tràfic lent per l'incorporació de la via cintura de la carretera de Solla i també l'incorporació de la via cintura de la carretera d'Inca. Això està per el moment. Molt bon dia.
Gràcies, José. En Joan Jiménez, del control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fonc la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles. Govern de les Illes Balears.
IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fonc la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles. Govern de les Illes Balears.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Podem al començament. L'Ajuntament de Llucmajor ha aprovat per unanimitat declarar l'emergència sanitària davant la situació generada per l'acumulació de fems al municipi. Ha estat per una moció conjunta dels partits de l'oposició, PSOE, MES, SUI i Llibertat, que demanaven contractar un servei extraordinari de reforç per restablir-ne la salubritat. Ja havien presentat una denúncia davant Salut Pública i una queixa al Defensor del Poble, que també han exigit al consistori que adopti mesures. Caterina Beny, bon dia.
Bon dia. Així es va prendre finalment la decisió ahir vespre en una sessió plenària en que la Vallesa de Llucmajor, així que l'Escolàs, va canviar d'opinió. Al principi defensava que no era necessari declarar l'emergència sanitària, però finalment va acabar votant que sí.
Aquest acord que hem arribat amb aquestes empreses externes a FCC és que continuïn amb aquesta recollida de desbordaments fins que se faci efectiva la nova adjudicació, que la nova empresa no només signi el contracte, sinó que paulatinament pugui anar integrant camions i nou personal dins el contracte.
I per això el portaveu del PSOE, Lluc Major, Jaume Oliver, i el de Llibertat, Alexandre Gafà, s'han mostrat satisfets.
Una vegada declarada l'emergència sanitària, te permet d'una contractació per urgència. Inclús si no se declaràs, també ells tenen les eines per poder fer contractes per urgència. Perquè, a més, una cosa molt important, i és que just arribar aquí, mons consta, o m'han fet sabre, que a dia d'avui FCC no té cap camió disponible.
Dicho artículo lo que dice es que se podrá, en casos de emergencia, como es este caso que tenemos durante ya un mes que no se recoge la basura, contratar inmediatamente, por la vía rápida, express, un reforç per poder arreglar el problema.
Un ple que es va celebrar ahir a hora baixa amb una sala de plens plena a vessar de veïnats que estaven a l'expectativa del que passaria.
Mentrestant, a Palma, l'Ajuntament ha obert el concurs d'idees per al futur jardí botànic que incorporarà la zona d'escarnatge i obrirà la porta a la participació també d'espais privats o que són propietat d'altres administracions, com la Misericòrdia Cantàpera o el Jardí de Sant Jerònim. El batlle Jaime Martínez ha reivindicat el projecte estratègic, ha dit que s'integrarà dins el gran bosc metropolità del que el consistori impulsa aquesta legislatura.
Les dues primeres seus del futur jardí botànic seran a les cases del Retir i al parc de Ses Vies, actualment un assentament, recordem, il·legal que el Bala ja ha advertit que Cor desallotjarà, com ha fet amb l'antiga presó de Palma. Són dos espais degradats que hauran de ser recuperats i als quals s'incorporaran ara noves subseus més endavant, com Escarnatge, la Misericòrdia, Competència del Consell o el Jardí de les Jerònies.
És un projecte per recuperar inicialment aquests dos espais municipals d'un enorme valor patrimonial i ambiental que durant anys uns han estat abandonats i els altres infrautilitzats per ampliar la infraestructura verda de la nostra ciutat.
L'Ajuntament preveu licitar les obres del Jardí Botànic l'any que ve i que comencin a executar-se el 2028. El pressupost del projecte és de 15 milions d'euros.
Canviem de qüestió. La protecció de l'espai natural d'Estrenc i les derivades de la cadena humana de fa prop d'un mes han tornat a ser motiu de confrontació al ple del Consell Insular, tot arran d'una moció presentada pel PSIP en defensa dels espais naturals protegits de les illes.
I en representació del grup socialista, Jaume Mateu ha reclamat la protecció real i diu efectiva d'Estrenc i tots els espais naturals amb recursos suficients. També ha demanat la reprovació de la batllessa de Campos.
Revertir les diferents mesures que el Partit Popular i Vox han aprovat en el Parlament, tant la deslegalització, és a dir, rebaixar la protecció del parc natural d'Estrenc, que se reprovi l'actuació que hi va haver per part de la batllessa de Campos durant aquella mobilització.
Ara bé, el PP ha rebutjat la reprovació de Xisca Porqué i ha insistit que el govern no desprotegeix Estrenc, és Antònia Portell.
Però no compartim que la seva actuació anés dirigida a limitar el dret de la manifestació ni que fos una actuació en contra dels manifestants.
Més, si Alpi comparteixen l'esperit de la moció són Catalina Inés Perelló i Magdalena Vives.
Perquè es modifiquen lleis, perquè eliminen garanties parlamentàries, perquè obrin la porta a la porta que la regulació del parc natural es puguin canviar per decret. Si realment no pensen tocar res, no hi havia cap necessitat de canviar les regles del joc.
Estrenc no se toca. Això és el primer que vull dir. Ho han dit públicament i ho tornem a reiterar avui. Estrenc és un dels espais naturals més emblemàtics de Mallorca.
I Vox ha tornat a carregar contra l'esquerra en matèria de medi ambient, Toni Gili.
Están aquí haciendo una alarma social de algo que no tiene que haber alarma social. Lo han dicho, ha salido el consejero de Agricultura y Medio Ambiente en Estrenc para explicar cómo se va a gestionar a partir de ahora.
També destacam que el govern ha finalitzat les excavacions arqueològiques per localitzar la fossa del camí d'Escomellà a Fondo al municipi de Son Cervera, una actuació marcada en el cinquè pla de fosses de les Balears. La intervenció duita a terme durant el mes de juliol ha permès descartar la presència d'una fossa comuna a la zona prospectada.
I que tenia inicialment com a objectiu localitzar una possible fossa on, segons els testimonis orals recollits en l'estudi històric de les fosses de Son Cervera, s'haurien pogut enterrar combatents morts durant els enfrontaments del Puig de Son Cor en el decurs de la batalla de Mallorca l'agost de l'any 36. Els treballs s'han desenvolupat sobre una superfície de més de 400 metres quadrats. Everything that happens in life can happen in a
show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go.
I acabarem parlant de cinema perquè s'ha presentat la nova edició La Fresca de Palma, que es posarà en marxa dilluns i que fins al dia 2 de setembre, de dilluns a dimecres, presentarà 15 pel·lícules i 7 curtmetratges al Parc de les Estacions i també a la plaça de Francesc García Orell.
Aquest espai, de fet, acollirà les darreres 3 projeccions, les dedicades a clàssics del cinema mut, com ara, per exemple, El gabinet del doctor Caligari i El maquinista de la General. I Pons, La xica de la estació, el 47 o Casa en flames són altres propostes d'aquest cicle. Les projeccions començaran a les 9 del vespre.
Amb el cinema a la fresca de Palma per aquest estiu 2026 arribarem a les 8:55 minuts. La informació continua aquí a IBT Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són ara les 8:55 minuts, moment per la cultura. Queden 4 dies de la 16a edició de l'Atlàntida i avui podríem dir que els noms propis de dones prenen protagonisme. De Siri Hatchberg a Virginia Woolf, passant per l'adaptació d'una de les grans novel·les d'Ernie Arnault, sense oblidar la fantasia queer de Jean Quinn i la recuperació d'una pel·lícula oblidada de Fernando Trueba i les actuacions de Mainline Magic Orchestra, que escolta Mare de Fons, i de Teo Planell. Tot això serà avui, quan Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
Seguirà també la presentació dels curtmetratges realitzats a les Illes, el talent balear.
Sí, molts d'aquests treballs es van poder veure ahir al cinema Rivoli. En total es projectaran 22, una mostra de la diversitat i del bon moment que viu el cinema fet a les Illes. Del documental a la ficció, passant per l'animació i el cinema experimental, aquestes obres han explorat temes com la memòria, la identitat, la sexualitat femenina, les relacions personals o el territori. Entre els títols seleccionats, Los días azules, Instrucciones para cocinar un pollo bajo tierra o Pulsiones, l'òpera prima de Candela Benedetta, un curtmetratge nascut d'un moment de vulnerabilitat personal que la directora ha presentat amb especial il·lusió.
Per jo, presentar Pulsiones a l'Atlàntida marca un abans i un després dins la meva carrera professional com a cineasta. I la veritat és que estic superagraïda amb el festival, amb l'oportunitat i amb tot de poder tenir un lloc segur, com sempre és aquest festival, i tan amistós i tan amable, per projectar i per ensenyar la meva primera obra als espectadors que la vulguin rebre.
També seleccionada La innocència, el nou treball de Miqui Duran, un thriller de 15 minuts que explora la fina línia entre l'esperança i la por de patir les desaparicions de menors, inspirant-se en casos reals ocorreguts a les Illes. Una història que combina tensió pròpia del gènere amb una reflexió sobre l'impacte emocional d'aquestes situacions. Andreu Fullana n'és el productor.
La innocència és la primera vegada que se veurà en gran pantalla, és com s'inici d'aquest projecte que fa un any i poc estàvem rodant per tota Mallorca, esperant que el viatge sigui molt, molt guapo i arrencar aquí a l'Atlàntida és algo molt especial, perquè a més és a casa i partir sempre des de casa és algo molt especial.
Molts d'aquests treballs, que com dèiem avui encara es podran veure, han iniciat ja el seu recorregut internacional després de passar per festivals de prestigi com ara el South by Southwest o el Festival de Màlaga o la Seminci, i consoliden el talent balear com un dels grans aparadors del cinema emergent de les Illes i també un punt de trobada imprescindible pel sector audiovisual.
Es pot ser la cançó més coneguda de Glenn Hansard, el Falling Slowly, que li va suposar un Òscar a la millor cançó original d'aquella joia de pel·lícula que fou Once. Hansard ha mort als 56 anys, víctima d'un accident de motocicleta als afores de Dublín, la seva ciutat natal.
Líder de la banda The Frames, es va endinsar en la música de ben jove, actuant als carrers de Dublín abans de fundar el grup que el va donar a conèixer i amb el qual va publicar 7 àlbums que el varen consolidar com un dels grups referencials del rock irlandès. Considerat com un dels creadors més sensibles de la música irlandesa, la seva interpretació a Fair Tale of New York, també al funeral de Shane McGowan, acompanyant de Pogues, és també un dels moments musicals pel qual se'l recordarà.
Aquesta Falling Slowly arribarà a les 9. Hem arribat a les 9 repassant les notícies més destacades d'aquest matí de dijous. El president espanyol Pedro Sánchez ha defensat el delegat del govern central a les Balears, Alfonso Rodríguez, després de les crítiques rebudes per les càrregues policials a la manifestació de diumenge contra la massificació turística.
En la compareixença posterior a la reunió estival amb el rei Felip VI al Palau de l'Almudaina a Palma, ha dit que manté la confiança en l'exbalde de Calvià.
Absoluta confiança por parte del gobierno de España en el delegado del gobierno. Creo que es una persona con una experiencia política contrastada, con una capacidad de gestión también contrastada y que lo único que hace es, bueno, pues hacer bien su trabajo y vamos a esperar a ver cuál es el resultado de esta investigación que se ha abierto como consecuencia de esta manifestación.
Posicionament que contrasta amb el del Consell de Mallorca que exigeix la dimissió de Rodríguez ha estat arran d'una moció de Més aprovada amb els vots a favor de PP, Vox i Coalició per Mallorca i els vots en contra del PSOE. La defensada l'ecosobiranista Vial Paeres.
Explicar qui va ordenar aquell dispositiu, qui va decidir impedir l'accés a les voltes, qui va autoritzar les càrregues, per què se va actuar contra persones que exercien pacíficament el seu dret a manifestació i contra els professionals de desinformació.
Durant la visita a Palma, Sánchez també s'ha